Benvinguts i benvingudes una setmana més a Temps Ombrívol, el vostre programa de les mogudes rares. Com cada dilluns aquí fent-vos companyia a Canal 20 Ràdio, un servidor, el Dani Castillo. Temps Ombrívol. Recordeu el programa on comentarem, on repassarem doncs, les mogudes lligades al món paranormal de l'última setmana i, com sempre, acompanyats de la millor música psicodèlica. Espero que aquesta setmana hagi estat una bona setmana per vosaltres i que, com sempre, doncs comencem avui la nova setmaneta que a veure què ens depara, sí? M'acompanyeu? Voleu començar la moguda? Sí? Doncs vinga, som-hi. Veniu amb mi que baixarem aquí al, a l'estudi a veure què és el que ens trobem. Endavant! Acompanyeu-me, va. Espera que picarem l'ascensor. I així baixem tots junts, eh? Vinga. Ara, ja ve. Bé, vigila aquí al peu. Que el tens... Que te l'agafarà i te'l té. Ara, vinga, va, pugeu. Puja, un altre, endavant. Vinga. Bueno, què tal? Setmana passada, déu-n'hi-do, eh? Una setmana una mica rara, eh? Amb rasca, pluges... però bueno, setmana d'hivern, ja és el que toca. Sembla que aquesta setmaneta sembla que no plourà tant, potser quan arribi el cap de setmana, ja veurem, però durant la setmana no, una mica de núvol, així tapadot, però no, núvol sol, núvol sol. Així que... Vinga, som-hi! Anem tirant. Apa, dona-li aquí els llums. Vinga, som-hi. L'actualitat fa por. I tant que fa por l'actualitat, fixeu-vos que avui vinc carregadet de mogudes rares noves. I comencem amb aquesta reconeguda antropòloga que assegura que els ovnis són pilotats per humans que viatgen en el temps. El Michael Masters, Masters and Commanders, no, ja comencem. Michael Masters, professor d'antropologia biològica a la Universitat Tecnològica de Montana, res a veure amb la Hannah, el Michael, no, bueno, és igual, dels Estats Units, ha escrit un nou llibre titulat Objectes voladors identificats, un enfocament científic multidisciplinari per al fenomen OVNI. En el qual ofereix una nova perspectiva i algunes propostes que conviden a la reflexió. Masters pensa que, donat el ritme accelerat de la ciència, la tecnologia i l'enginyeria, és probable que els humans del futur puguin desenvolupar el coneixement necessari per tornar al passat. L'objectiu del llibre és generar un nou debat entre creients i escèptics per igual. Segons les pròpies paraules del Masters, diu, vaig prendre un enfocament multidisciplinari per tractar de comprendre els misteris d'aquest fenomen. Això ho va comentar al portal space.com, on doncs es recullen treballs sobre l'univers. Segons Masters, el nostre treball com a científics és fer grans preguntes i tractar de trobar respostes a preguntes desconegudes. Alguna cosa que està succeint aquí i hauríem de tenir un debat al respecte. Hauríem d'estar a l'avantguarda de tractar de descobrir què és. Masters assenyala que les teories de trobades properes amb extraterrestres generalment descriuen els pilots dels somnis com a éssers bípeds sense pèl humanoides, amb cervells grans, ulls grans, nassos petits i boques petites. A més, en alguns casos s'ha informat que les criatures tenen la capacitat de comunicar-se amb nosaltres en els nostres propis idiomes i posseixen tecnologia avançada, però clarament construïda sobre la tecnologia que coneixem. A més, creu que a través d'una anàlisi exhaustiva de patrons consistents de canvi biocultural al llarg de l'evolució humana, així com els recents avanços a la nostra comprensió dels viatges en els temps, podem començar a considerar aquesta possibilitat en el context d'un fenomen actualment inexplicat. Bé, el llibre, segons les paraules de Masters, uneix aquests aspectes coneguts de la nostra història evolutiva amb el que encara és un aspecte no comprovat i no verificat dels somnis i els extraterrestres. Sabem que som nosaltres aquí, sabem que els humans existeixen, evidentment, sabem que hem tingut una llarga història evolutiva en aquest planeta i sabem que la nostra tecnologia va estar més avançada en el futur. Crec, segons diu Master, que l'explicació més simple, de forma innata, és que som nosaltres. No estic tractant d'oferir el que probablement sigui l'explicació més parsimoniosa, sinó que som nosaltres els que estem viatjant al passat i, per tant, estem afavorint doncs, albiraments del que nosaltres creiem que són ovnis. Com a antropòleg que ha treballat i dirigit nombroses excavacions arqueològiques a l'Àfrica, França i a tots els Estats Units, Masters s'observa que és fàcil conceptualitzar com més es podria aprendre sobre la nostra pròpia història evolutiva si actualment tinguéssim la tecnologia per visitar períodes passats de temps. Probablement siguin futurs antropòlegs, historiadors i lingüistes els que tornaran per obtenir informació d'una manera que actualment no podem tenir sense accés a aquesta tecnologia. La major part de la comunitat científica, evidentment, no està d'acord amb la teoria proposada per Masters. Alguns dels seus col·legues diuen que l'antropòleg tracta de deduir la història evolutiva dels extraterrestres a partir de les descripcions dels testimonis, de manera que es pren massa seriosament tals històries. Però Masters també ha trobat suport en alguns científics, com l'astrònom David Darling, que reconeix que si es dona per fet que alguns somnis són naus extraterrestres, és igual de raonable suposar que podrien ser màquines del temps, del nostre propi futur. Fins i tot Larry Lame, que un enginyer aeroespacial retirat de la NASA, troba interessant la possibilitat que els visitants del futur viatgin en el temps. El Lame va dir que la idea que algú aconsegueixi descobrir com manipular l'espai-temps explicaria moltes coses del fenomen ovni, inclosos els desconcertants objectes en forma de tic-tac que van ser perseguits per pilots nord-americans durant molt de temps. Imagineu-vos que quan veiem un ovni, aquelles persones que l'han pogut veure, no fossin éssers d'un altre planeta, sinó d'aquest mateix planeta que estan viatjant des d'un futur al passat per investigar-nos. Potser som una granja humana? O potser som el parc temàtic arqueològic de nosaltres mateixos? La pregunta queda oberta. I la música que ens acompanya avui, el nostre acompanyament musical d'avui, és ni més ni menys que Secos y Molados. Recordeu la setmana passada que portaven a Ney Matogrosso. Doncs Ney Matogrosso va ser la veu de Secos Inmolados i per tant doncs, seguim amb aquest rock de finals dels 60, principis dels 70 amb tocs psicodèlics, però ja entrant en l'era posterior, a principis dels 70, al glam rock i al rock progressiu. Però en aquest cas, en aquestes setmanes hem estat viatjant a Portugal. El del portuguès Secs i Mullats, Secos e Molados, és un conjunt brasiler creat pel compositor João Ricardo el 1971, qui va musicalitzar temes del folclore portuguès com Opira, barrejant-los amb la poesia de Cassiano Ricardo. João Apolinário, Vinícius de Moraes i Fernando Pessoa, entre d'altres. Secos e Molados es van convertir en un dels majors fenòmens musicals de Brasil. La seva formació inicial estava composta per João Ricardo, la guitarra de 12 cordes i gaita, Fred Bongo i Antonio Carlos Pitoco. Es presentaven en el Curtiço Negra, ubicat al barri de Bixinga, a São Paulo. I a causa del seu so completament diferent per a la seva època, el lloc va ser visitat per molts interessats en conèixer-los. Entre els curiosos hi havia la cantautora Luli, amb qui João Ricardo va fer alguns dels majors èxits del Brasil, Ovira i Fala. Fred i Pitoco decideixen que el 1971 seguir la seva carrera sols i João Ricardo es llança a la recerca d'un vocalista per indicacions de Luli. Coneix a Ney Matogrosso, del que vam parlar la setmana passada, qui s'estava mudant de Rio de Janeiro a São Paulo. Després d'alguns mesos, Gerson Conrad, veí de João Ricardo, és incorporat al grup Secos e Molados i comencen a assajar després d'un any, doncs ja ho veuen una miqueta més clar, i es presenten al Teatre do Meio, de Ruth Escobar, qui ho va tornar, va convertir el local en un restaurant-bar anomenat Casa de Badalassau i Teddy. El 23 de maig de 1973 el grup va entrar en l'estudi Prova per crear el seu primer disc. Les sessions d'enregistrament van ser de 6 hores durant 15 dies sota el format de 4 canals. Com a resultat es va vendre més de 300.000 còpies en només 2 mesos. Una barbaritat en aquell moment, aconseguint el milió de còpies en poc temps. Així que anem a sentir aquest primer disc, alguns temes de Secos e Molados, i començarem per un que és una miqueta llarguet, i rep el nom de... espereu que no el trobo, l'estic buscant aquí. Primavera nos dentes. Primavera nos dentes. Secos e Molados, endavant.
paciência para ter coragem. Quem tem a força de saber que existe e no centro da própria engrenagem inventa a contramola que resiste. Quem não vacila mesmo derrotado, quem já perdido nunca desespera. E envolto em tempestade decepado, entre os dentes segura a primavera.
Seguim aquí a Canal Albin Ràdio. Està sentint Temps Ombrívol amb el Dani Castillo, com cada dilluns 11 a 12 de la nit. I recorda que pots sentir la repetició del programa els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 de la tarda. Temps Ombrívol. Seguim amb el repasset a l'actualitat que fa por, perquè científics adverteixen que el misteriós i mortal virus de la Xina serà una pandèmia a nivell mundial. Xina està intentant contenir la propagació del 2009 NCOV, també conegut com el virus Wuhan. Pel que se sap fins al moment és que la misteriosa infecció es va originar en un mercat de marisc i carn a Wuhan, una gran ciutat a la Xina central. Segons les autoritats xineses, 6 persones han mort a causa de la malaltia i el nombre total d'infeccions és de 217 fins al moment. Jo crec que això ha anat increixendo, encara que es creu que, a més, anirà molt més, El virus també s'ha estès a les ciutats xineses de Pequín i Shenzhen, així com a Corea del Sud, Tailàndia i Japó. Però ja ha començat a creuar fronteres, ja que un pacient a l'estat de Washington, Estats Units, ha estat diagnosticat amb el virus de Wuhan. No se sap molt sobre el virus Wuhan, a part dels seus símptomes de tipus pulmonar, com febre i dificultat per respirar, i identificació com una soca de coronavirus que infecta el nas, la gola i els sins paranasals. S'ha comparat amb la síndrome respiratòria aguda i greu o SARS. Les autoritats sanitàries xineses han confirmat que el nou virus mortal que s'estén per tot el país pot transmetre de persona a persona, de manera que l'OMS considera declarar una emergència internacional de salut pública. Les autoritats sanitàries d'Àsia estan adoptant mesures per detectar i contenir a les persones portadores de la malaltia. Amb metges, amb equips de protecció individual que prenen les temperatures dels passatgers abans que volin des de Wuhan. De moment no poden fer gaire cosa més. Per la seva banda, els centres per al control i prevenció de malalties dels Estats Units estan revisant els passatgers que arriben des de la Xina als aeroports de Nova York, Los Angeles, San Francisco, al igual que les autoritats sanitàries de Hong Kong, Singapur o Tòquio. El president xinès Xi Jinping també va demanar un major enfocament en la malaltia i va dir en un comunicat que la vida i la salut de les persones han de tenir la màxima prioritat a la propagació del brot ha de ser resolta. Això ha provocat que les vendes de mascaretes hagin augmentat fins a 10 vegades a Wuhan des de la propagació del brot. Però són molts els experts que adverteixen que les precaucions estan lluny de ser suficients i creuen que la propagació de la malaltia podria ser molt pitjor. A mesura que s'acosta la temporada de vacances, centenars de milions de ciutadans xinesos s'estan preparant per a l'any nou lunar, també conegut com any nou xinès. Aquesta setmana, principalment a través de trens, avions, carreteres i ferris, tant a nivell nacional com internacional. El primer dia de l'any nou és dissabte. Per tant, aquest dia, o aquest cap de setmana passat, els viatges de l'any nou lunar són considerats com la major migració humana anual al món. I el trànsit d'aquest any podria empitjorar especialment perquè les vacances es superposen amb les vacances d'hivern universitàries. És molt probable que vegem la propagació d'aquest virus, atès que sembla que hi ha alguna forma de transmissió de persona a persona i donada l'escala de viatge en el període previ a l'any nou xinès. Són les paraules d'Alexandra Pelan, instructora de recerca de la Facultat en Microbiologia i Immunologia a la Universitat de Georgetown. Segons les seves paraules, mirant més enllà, crec que és probable que tinguem casos a la Xina i també hi haurà casos en d'altres països a mesura que la gent viatgi. Per tant, no estem salvats d'aquest virus perquè el podem trobar a casa nostra d'aquí a poc temps. El virus Wuhan amb barretina. Prepareu-vos. I seguim, perquè encara tenim moltes més coses. Fixeu-vos a això que porto ara. La Marina dels Estats Units es nega a desclassificar un vídeo del secret d'un ovni perquè provocaria una commoció mundial. En resposta a una recent sol·licitud de la Llei de Llibertat d'Informació, un portaveu de l'Oficina d'Intel·ligència Naval dels Estats Units va confirmar que l'agència posseeix diversos documents d'alt secret i almenys un vídeo classificat relacionat amb la trobada OVNI de 2004 sobre l'oceà Pacífic i que desafiava totes les lleis de la física. Segons el portaveu de l'ONI, aquest document van ser etiquetats com secret o alt secret per les agències que els van proporcionar i de compartir la informació amb el públic causaria un dany excepcionalment greu a la seguretat nacional dels Estats Units. Evidentment, l'ONI també va admetre posseir almenys un vídeo de durada desconeguda classificat com secret pel Comando de Sistemes Aeris Navals NAVAIR. Bueno, penseu una cosa, aquests enregistraments originats van ser sostrets i esborrats ràpidament per individus desconeguts que van arribar al vaixell en helicòpter poc després de l'incident. Per tant, doncs, bueno, potser sí que hi ha alguna coseta que ens volen amagar, potser sí que és una prova claríssima del que molts sospitem, i és que els somnis existeixen, els somnis venen a visitar-nos i potser estan entre nosaltres. En fi, anem a escoltar un altre tema dels Ecos Emulados, sí, si us sembla bé. En aquest cas anem a escoltar Prese Cósmicas de Ecos Emulados. Prese Cósmicas. Endavant.
Que os quatro comam num teatro, conservem a mão sem nenhum gesto, que o vinho quente do coração lhe suba a cabeça espessa, que do bolso de cada um dos quatro, como num teatro, voem pombas, pombas brancas e amanheça. Teatro, conservem a mão sem nenhum gesto, que o vinho quente do coração lhe suba a cabeça espessa.
Tornem-hi aquí a Temps Ombrívol amb un servidor, el Dani Castillo, com cada dilluns d'11 a 12 a la nit. I recorda que si vols sentir el programa del cap de setmana, doncs el pots fer els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 de la tarda, perquè passa la repetició directament. Val? Aquí a Canal 20 Ràdio. I seguim amb les nostres mogudes paranormals, si us sembla bé. Perquè fixeu-vos que porto ara. Cau neu verd a la ciutat, neu verda, perdó, a la ciutat de russa de Chelyabinsk. I ningú sap qui és el seu origen. Neu verda a la ciutat russa de Chelyabinsk. Com estem avui? Els habitants d'aquesta ciutat, a l'est de les muntanyes Urals, a uns 1.500 quilòmetres a l'est de Moscou, van informar haver vist inusuals nevades verdoses i grisenques cobrint una àrea de camp i bosc a les afores de la ciutat. Les imatges de l'àrea afectada van aparèixer a les xarxes socials mostrant que la zona havia estat coberta per una neu tenyida de verd, cobrint el que hauria de ser neu blanca. Els usuaris de les xarxes socials no van ser capaços d'oferir una explicació a l'estrany fenomen, de manera que alguns van comentar, van suggerir que es tractava d'una broma per evitar la depressió entre els ciutadans enmig d'un llarg hivern, mentre que d'altres van suggerir que podria ser pols espacial, algues o fins i tot una il·lusió òptica, i fins i tot que podria tenir propietats curatives màgiques. Les autoritats russes tampoc van ajudar a calmar a la població, ja que no van ser capaços d'oferir una explicació oficial a l'estrany fenomen. Els investigadors van instal·lar un laboratori mòbil de monitorització ecològica a l'àrea afectada. D'altra banda, per intentar tranquil·litzar la població, van decidir investigar la pedrera local per determinar si va provocar la neu verda al camp i si es van violar les normes de seguretat o ecològiques. La veritat és que hem de dir que aquesta ciutat, Chelyabinsk, ja era famosa anteriorment perquè des del 2013, al febrer, recordeu, unes imatges sobre un superbòlit, una mena de meteorit gegant que va caure a Rússia, a uns 30 quilòmetres sobre l'atmosfera, i va causar una explosió i la seva onada expansiva va causar danys generalitzats. Doncs el territori sobre el qual va passar això és aquesta ciutat, Chelyabinsk, és la protagonista de la caiguda del famós meteorit del 2013. La roca està guardada, es va recuperar i es va guardar en el museu local on encara s'està exhibint. Fa una temporadeta vam tenir un episodi curiós perquè la càmera de seguretat va gravar com la vitrina que cobreix la roca s'aixecava sense que ningú estigués tocant absolutament res. Ràpidament els vigilants de seguretat van tornar a col·locar la vitrina al seu lloc perquè havia fet saltar l'alarma. Doncs bé, hi ha molta gent que creu que el meteorit té algun tipus d'energia o està fet d'algun tipus de material que ha causat aquesta nevada de color verda. La polèmica està servida. Evidentment hi ha gent que s'ho creu i gent que no. Aquí sou vosaltres els que heu de pensar sí o no. El meteorit està lligat a la nevada verda? Què és això de neu de color verd al centre de la Gran Rússia? Vés a saber, vés a saber. Seguim amb aquesta altra notícia. Un nord-americà guanya el Gran Premi de la Loteria gràcies als números que va veure en un somni. Sí, una virginiana va guanyar el major premi de $100,000 del sorteig Cash 5 de la Loteria Estatal. Però el més sorprenent de tot és que va dir que els seus números guanyadors li van aparèixer en un somni. Rose Jeter, una ciutadana de Petersburg, va dir als funcionaris de la Loteria de Virgínia que els números 7, 12, 14, 21, 27 li van arribar en un somni fa uns anys. I aquests van ser els números que va escollir per la butlleta Cashing, que va comprar en un expenedor automàtic. Els números somiats de Jeter van aparèixer al sorteig el dia 31 de desembre i li van donar un premi de $100,000. Que benvinguts siguin, una bona mossegada de la hipoteca, eh? $100,000. Tot s'ha de dir que el més increïble de la història va ser que la loteria de Virgínia va reconèixer que els números van superar les probabilitats d'1 a 278.256 per guanyar el premi gros. Llavors és més probable morir d'un atac de tauró entre 3,7 milions que ens caigui un raig, una entre 700.000, o de morir per un meteorit, o en les probabilitats oscil·len entre 3.000 i una entre 250.000, de tenir un somni revelador com el de Jeter. No obstant això, està lluny de ser un cas aïllat. Fa uns 24 anys, una dona de Baltimore, a Maryland, a Estats Units, va somiar que un estrany home li donava uns números. A partir de llavors, la dona va jugar aquests mateixos números i el maig de l'any passat va passar l'impossible, ja que va guanyar un premi de 101.600 dòlars amb el número que li va donar l'home en els seus somnis. Un altre cas, el 2014, un cambrer anglès va comprar una butlleta de loteria després d'haver somiat que anaven a guanyar el premi la nit anterior, i l'endemà el cambrer va insistir al seu cap durant 3 hores perquè fessin la loteria. Va comprar el bitllet, però l'elecció dels nombres va ser compartida. Malauradament, aquest cas va acabar als tribunals, ja que l'amo del restaurant no volia compartir el premi. Déu-n'hi-do, quin tiparraco, eh? Els escèptics dubten absolutament d'una cosa així. Ells creuen que això no pot succeir. Probablement consideren que sense treball dur i temps invertit ni tan sols pot arribar a l'estat mental necessari per somiar amb la loteria i molt menys guanyar-la. Jo el que tinc clar és que si somio algun cop amb números i em quadren amb la quantitat de números que es necessiten per fer una primitiva, no ho dubtaré pas. L'endemà estaré fent aquesta primitiva per veure què passa. La hipoteca s'ha de mossegar de tant en tant. Anem a escoltar un altre tema dels Secos Simulados. Sí, en aquest cas, Ovira, un dels temes que versionaven, un tema tradicional portuguès que en aquest cas ells fan una reversió, perdó, portuguès ha dit, és brasiler, que ells fan una versió, una nova versió amb sons una mica diferents. Endavant, Ovira, Secos Emolados.
Estrada passou por debaixo da escada
e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a dança, roda, festa, vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira.
Bailão, corujas e pirilampus entre os sacis e as fadas,
e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a dança, roda, festa, vira, 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 onde vira, 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 lobisomem, vira, 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 onde vira, vira. Vira, 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 lobisomem, vira, 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 vira,
vira, onda, vira, vira.
Peli da po. I avui us porto una pel·lícula de fa ben poquet, una pel·lícula que es va estrenar al Festival de Sitges, i mentre s'estrenava al festival, als cinemes de Sitges, també s'estava estrenant paral·lelament a Netflix. Estic parlant de In the Tall Grass. Vindria a ser la traducció En l'herba alta. Una pel·lícula de terror dirigida per Vincenzo Natali que sona així. Una pel·lícula dirigida per Vincenzo Natali que es basa en la novel·la homònima del mateix títol, In the Tall Grass, de Stephen King i Joel Hill, publicada el 2012. Més o menys, podríem resumir l'argument de la següent manera. Després d'escoltar un crit d'auxili d'un nen, dos germans s'aventuren en un vast camp de gespa a Kansas, on aviat descobriran que no hi ha escapatòria. Si comentem alguna cosa més, sabreu massa cosa de la pel·lícula. Però bueno, el 7 de maig del 2018 es va anunciar que Netflix estava produint una nova adaptació de la història curta de Stephen King i Joel Hill, In the Tall Grass. Seria escrita i dirigida per Vincenzo Natali i produïda per Stephen Hoban, Jimmy Miller i Emma Reilly. Juntament amb l'anunci de producció inicial, es va confirmar que James Marsden estava en negociacions per al paper principal de la pel·lícula. El 7 d'agost de 2018 es va anunciar que Marsden s'havia retirat de la pel·lícula a causa de conflictes d'agenda i havia estat reemplaçat per Patrick Wilson. Addicionalment, es va anunciar que l'Isla d'Oliveira, Harrison Gibbleston, Aubrey Wintett i Rachel Whitson, juntament amb Willie Blue Jr., s'havien unit al repartiment. El rodatge va començar el 30 de juliol de 2018 i va durar fins al 14 de setembre a Toronto, a Canadà. El 24 de juliol d'aquest any, del 2018, es va informar que s'havia construït un conjunt d'esglésies en ruïnes per a la pel·lícula en un camí rural de Perth South, a Ontario. El 20 de setembre el rodatge va tenir lloc fora d'una pista de bitlles a Elmira, Ontario també. Va tenir la seva estrena mundial, com deien, al Fantastic Fest el 20 de setembre de 2018, juntament amb el Festival de Sitges, o Fantastic Fest, que seria el Festival de Sitges. Des del 4 d'octubre la pel·lícula està disponible a la plataforma Netflix i el Mark Corben ha estat el responsable d'aquesta banda sonora que estàvem sentint de fons. És un músic i compositor canadenc de cinema i televisió. És conegut pel seu treball a la pel·lícula de culte de terror de ciència-ficció Cube del 1997 i més recentment per la seva col·laboració amb el director Robert Eggers a les pel·lícules de terror The Witch del 2015 i The Lighthouse el 2019. Mark Corben, que sembla una de les persones que doncs està tenint més influència en el cinema de terror i fantàstic en l'actualitat. Per no parlar del senyor Bixara, que déu-n'hi-do tota la feina que està fent. Doncs fins aquí a la nostra secció de la pel·lícula de por. Us recomano que mireu aquesta pel·li perquè jo pensava que seria una miqueta més petardeta i no, em vaig trobar una cosa que, bueno, està digna, està molt bé. Com a mínim, cada cop que passes pel costat d'un camp d'herba alta, tu penses dos cops abans d'apropar-t'hi. Doncs... si voleu, com que encara ens queda temps, podem sentir un altre tema de Secos Inmolados avui, com a cosa especial, Sangue Latino, Secos Inmolados.
Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinho. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa. Rompi tratados, traí os ritos, quebrei a lança, lancei. Meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa.
Ara sí que ha arribat el moment de dir-nos adeu i acomiadar-nos fins la setmana vinent, que us esperaré aquí com cada dilluns d'11 a la nit a Temps Ombrívol, aquí a Canal 20 Ràdio, amb un servidor, el Dani Castillo. Ha estat un plaer acompanyar-vos a totes i a tots i fins que arribi la setmana vinent, doncs que sigueu bones persones, una miqueta entremaliadet si voleu, però no gaire, bones persones sempre, si us plau, comporteu-vos i estimeu-vos molt, molt, molt entre totes i tots i respecteu-vos, val? Vinga, fins la setmana vinent. Adeu!